Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Avui, en un programa ja plenament nadalenc, recuperarem l'entrevista al folclorista Amadeu Carbó, amb qui fem un repàs pels principals esdeveniments del cicle nadalenc. També parlarem de Pessebre, amb en Josep Maria Borrut, president de l'Associació Pessebrista de Tarragona, i descobrirem algunes de les novetats musicals de l'època, com el nou disc de Quartet Mel. Tot això en un dia festiu com avui, Dia de la Immaculada, aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som Terra de Festa. I comencem el programa d'avui amb l'optimisme i l'alegria d'Hora de Joglar, amb aquest Soc Feliç que treien en el primer disc que van treure Hora de Joglar, Gira el Temps, l'any 2015. Soc Feliç, de l'Hora de Joglar i Frederic Bonell. Yeah, swing.
El surti entremig d'una tempesta. Ai, com aquesta. Vull que en siguem rostos per decidir què fem, que el desig que toquem més converteix en un infern, que cremats ja ho estem. Per això no em trobo un lloc, per això ho és tot fosc. M'imagino com seria viure sense descontrol, tranquil, però tampoc molt. Parlo sense embut, jo faig el que puc. Decideixo fer-ho així, ja que sóc molt indecis, sóc cabut, però sóc feliç. Jo vull viure, viure com ho he fet fins ara. Quiero un tres i no res, la vida ens persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure, com ho he fet fins ara. Que on estava al revés, però me'n poso del dret i així el temps no m'avança. Jo vull viure, viure, com ho he fet fins ara. I en un res i no res, la vida ens persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure, com ho he fet fins ara. Que on estava al revés, però me'n poso del dret i així el temps no m'avança.
Les festes de Nadal cada dia són més a prop i per entendre-les una mica millor parlem amb l'Amadeu Carbó. Ell és expert en diversos àmbits de la cultura popular i segurament des de la publicació del llibret Celebrem el Nadal podem dir que s'ha convertit en un dels referents per parlar d'aquestes festes. Bon dia, Amadeu.
Bon dia i bona hora.
No sé si ja som dins del cicle nadalenc.
Bé, a veure, això del cicle nadalenc s'ha tornat com una mica com un xiclet, no? Perquè abans el cicle nadalenc començava per Sant Nicolau, el 6 de... és la data que es considerava l'inici del cicle de nadalenc, el 6 de desembre, i ara, depèn com, ja no t'ho marca Sant Nicolau, sinó les llums de Nadal. Perquè, en el fons, la societat és una societat canviant, cada cop nosaltres som més mercantilistes, menys espirituals, i això doncs marca també que les festes i les celebracions doncs tendeixin cap aquí. I llavors, clar, el cicle nadalenc s'està estirant, que aviat prendrem torrons i comprarem neules amb calça curta.
Clar, tu, en el llibret Celebrem el Nadal, que vas publicar l'any passat, feies algunes reflexions sobre tradicions que potser considerem com si fossin de tota la vida i al final són bastant recents, no? I a mi em venia al cap aquesta, no sé, encara jo no la considero pas tradició, però el Black Friday, no? Que ens pogués passar una mica com els folcloristes que tu explicaves del raïm que es menjava per Cap d'Any, no? Que ho estem vivint, que s'està incorporant de forma molt ràpida i que potser al final el tret de sortida serà aquesta celebració potser molt més mercantilista, però...
Sí, perquè és allò que et deia, no? Nosaltres, jo parteixo d'una màxima, no? Les festes i les celebracions són un reflex molt fidel, molt fidel, molt fidel a les comunitats que les celebren. En aquest cas, la nostra societat és una societat totalment o molt mercantilitzada. Jo considero que per desgràcia nostra, per mi, el tema del mercantilisme fa que perdem tot un seguit de valors. Guanyem calés, quan perdem, però perdem valors, no? I a mi això em preocupa bastant. I sí, doncs és una miqueta, seria això. Probablement el Black Friday, igual que altres anglicismes i altres esnobismes i tal, acabaran doncs arrelant tant perquè té tota una potència de missatge mediàtic que es va imposant, acabarà probablement que serà el que donarà el punt de partida a encendre les llums, que això ja passa ara. Les llums de Nadal ja, en algunes ciutats ja s'han encès, i encara estem al mes de novembre, saps? I clar, és un problema, al principi de desembre, és un problema això.
No sé si
un problema no, és una realitat, és una realitat, digues.
Dic, no sé si creus que el cicle nadalenc és més influenciable que altres períodes festius, potser per aquesta pressió del consumisme, o creus que en tots afecta igual?
No, igual, absolutament igual. El que passa que el cicle de Nadal és un període molt extens en el calendari, molt llarg, molt celebrat, el celebra absolutament tothom, però jo no li veig diferències amb altres moments de l'any, que, per exemple, jo podríem parlar de la festa de Tots Sants i de com amb la força que ha entrat el Halloween. Que el Halloween, jo sempre vull insistir que no és una festa. El Halloween és una part d'una seqüència molt concreta d'una festa molt més extensa que, com nosaltres, la castanyada. La castanyada en si no és una festa. És una seqüència molt concreta, o sigui, una part d'una seqüència molt concreta d'una festa que és la festa de Tots Sants. Però, clar, el que sí que és veritat és que nosaltres vivim en el món, i el món cada cop és més petit, per dir-ho d'alguna manera. Tot i el gran que és, cada cop és més petit, és més global. Nosaltres cada cop més parlem llengües diferents, ens entenem, anem amunt i avall, portem coses nostres als altres indrets, i per exemple, em ve al cap, no? Nosaltres hem exportat Nadals al món. Per exemple, les Nadales, hi ha Nadales que les hem exportat. El cant dels ocells l'hem exportat a tot el món, que és una Nadala preciosa. Però com que ens movem amunt i avall, i això de la globalització no és d'ara, el que passa que ara està en un moment molt àlgid o és molt evident. Això de la globalització ha sigut un procés molt llarg, molt llarg, molt llarg, molt llarg, i que ha cristal·litzat ara. Doncs tot això, clar, vol dir que nosaltres transportem maneres de celebrar el Nadal a altres indrets, i d'altres indrets ens venen aquí i ho adoptem, perquè, però sempre ho adoptem quan ens és útil, eh? Si no ens és útil, no ho adoptem, no ho agafem, eh? Perquè una cosa arreli, perquè una cosa nosaltres ens la fem nostra, ens ha de dir alguna cosa, ens ha de ser útil.
Comentaves que tradicionalment donàvem el tret de sortida al cicle nadalenc amb Sant Nicolau, que potser és una celebració que ara mateix és força desconeguda.
És molt desconeguda, però a més s'ha convertit en molt desconeguda amb res, amb dues generacions. És a dir, estem parlant que, per exemple, la festa dels Nicolaus o les Llucietes, però sobretot la dels Nicolaus, que era la dels nens, es celebrava. Jo encara l'havia celebrat a l'escola. Encara l'havia celebrat a l'escola, i ara hi ha molt poques escoles que ho fan, i després hi ha la gran celebració d'aquest Sant Nicolau, que seria la festa del Bisbató de Montserrat, que això ja és una altra... Aquests juguen una lliga diferent, eh? Això ja és la divisió d'honor del Sant Nicolau, que és la festa del Bisbató, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és un escolar dels més petits i dels més nous, és nomenat abató per uns dies, i realment doncs, se'l revesteix com un abat, no? Amb mitra, bàcul, anell, capa pluvial, etc etc, i té unes funcions molt concretes. Actualment són unes funcions molt filtrades i molt controlades, però antigament les festes dels bisbatons, les festes dels abats bojos, que no només eren a Montserrat, sinó que eren altres indrets, doncs eren unes festes d'inversió i de transgressió molt potents, que tenen unes similituds molt, molt, molt properes als carnavals. Pensem que el cicle de Nadal i el cicle que coneixem ara del carnaval, tot forma part d'unes festes que són les festes de l'hivern, amb arrels clàssiques, amb arrels paganes, amb arrels romanes, i que tenen moltes coses en comú, eh? Carnavals i Nadal tenen coses molt en comú.
Clar, però podríem dir que, per exemple, aquestes festes que tenen, o aquestes celebracions dins del cicle nadalenc, que tenien un paper potser més carnavalès, com podia ser Sant Nicolau, o com podien ser els Sants Innocents, són unes festes que potser van a la baixa dintre del cicle nadalenc.
Bé, de fet, és com el carnaval, també. El concepte de carnaval, el concepte de transgressió, el concepte d'inversió, no és que vagi a la baixa, és que perd sentit. Nosaltres actualment podem fer una... D'entrada, transgredim. Què transgredim quan diem que transgredim? No? Per dir-ho d'alguna manera, el concepte és molt complex, perquè realment tu transgredeixes quan hi ha un altre que reconeix que tu has transgredit. Però tu, ara et pots disfressar de Napoleó tranquil·lament, sortir a l'Espluga o sortir al Montblanc i ningú et dirà res. Per què? Perquè ningú considera que estàs transgredint. Per tant, si jo, no hi ha un tercer que reconegui que tu transgredeixes, no estàs transgredint. Entens? Sí. És un concepte molt, molt complex a l'hora. Ara, quan transgredim? Doncs probablement vam transgredir més a l'1 d'octubre que si jo surto vestit de Napoleó al carrer, m'entens? Hi ha algun tercer que va reconèixer aquesta transgressió. Per això ens van cascar com ens van cascar. M'entens? El concepte de transgressió és... És molt important, aquí.
Clar, seguint en aquest cicle nadalenc, hi ha tradicions que potser van a la baixa i d'altres que es van recuperant, com per exemple el cant de la Sibil·la, que és un fenomen que també en molt pocs anys s'ha anat extenent a llocs que s'havia celebrat o que no s'havia celebrat, però que l'han volgut recuperar.
Sí, i a més és un tema important, és un indicador. El cant de la Sibil·la, el fet de que en un moment determinat nosaltres considerem que hem de recuperar un cant de la Sibil·la, una societat que cada cop som més laics, que ens hem laïcitzat, que la festa l'hem laïcitzat, tinguem la inquietud per recuperar, a més en un sentit molt patrimonial, el cant de la Sibil·la en diversos temples i parròquies, alguns hi ha de llarga tradició, eh? Per exemple, a les Illes, doncs, evidentment, tant és així que és patrimoni immaterial de la humanitat, però, per exemple, a la resta de Catalunya es van recuperant més. Què vol dir? Que estem cercant, d'alguna manera, elements que singularitzin el nostre Nadal. I en les arrels, cercant en les arrels i en la tradició, trobem aquesta capacitat de donar-li una nova vigència al nostre Nadal amb el cant de la Sibil·la. Un text totalment medieval, i això ens dona, que ens dona aquest valor patrimonial, no? Aquest arrelament en la tradició, anar a buscar aquests elements. No? I cada cop més, n'hi haurà més, eh? N'hi haurà més. I això també és un fet que passa també en d'altres festes, a les nostres festes majors, des de que les vam reinventar jo dic que les festes s'inventen, eh? Sí. I ho dic amb una seguretat absoluta, no? Quan a partir dels ajuntaments democràtics vam reinventar les nostres festes, vam crear tota una imatgeria festiva de nou, o la vam reaprofitar i li vam donar un nou contingut i un nou sentit, no? I vam recuperar aquells seguicis medievals, antics, aquells elements que sortien en els corpus medievals, i els vam reconvertir en seguicis festius o els vam reinterpretar d'alguna manera. Una manera estaria en aquesta línia de coses, el cant de la Sibila, és a dir, allò de cercar aquella arrel profunda en la història pròpia i rescatar aquells elements que fa que ens donen una personalitat concreta, que ens diferencia de l'altre, no, en definitiva. Perquè, si no, acabarem tots uniformats, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, també hi ha dos espectacles teatrals que són molt singulars, sí, del nostre Nadal, com són els Pastorets i els Pessebres Vivents.
Sí, que... i els Pastorets també són una representació amb una llarga història, molt, molt llarga, molt llarga. Pensem que de Pastorets vivim diferents èpoques de Pastorets, però arrela amb drames litúrgics, amb representacions litúrgiques que anem pasturades, on hi havia representacions del naixement del nen Jesús, que després van anar evolucionant, que a principis del segle XX, doncs, a finals del XIX, principis del segle XX, es tradueixen al català, algunes es creen els Pastorets moderns, per dir-ho d'alguna manera, amb Pitarra, amb Folch i Torres, eleven els Pastorets a la categoria de teatre, culte, sobretot en Pitarra, quan planteja un guió de Pastorets per ser realitzat en el Romea, en el Teatre Romea, doncs eleven aquest teatre popular, l'eleven al teatre culte, que no és res més que això que ara sona molt, com molt rimbombant, teatre culte, no és res més que posar-lo en sintonia amb el que passava a la societat. La gent ja s'havia educat, tenia una certa cultura i anava al teatre. Per tant, aquelles representacions més populars, per garantir-ne la supervivència, s'havien de posar al dia. I en el fons és el que fan. El que Torres, des d'un punt de vista més pedagògic, més popular, amb un llenguatge molt... Tant és així que tot, no només els d'aquests dos que he esmentat, de textos de Pastorets n'hi ha la tira. Moltíssims, moltíssims. I bé, jo sempre dic que almenys per mi no hi ha Nadal si no vaig a una celebració de Pastorets, i algunes són molt llargues, molt llargues, però és molt interessant, sobretot en els Pastorets, en els Pessebres Vivents, que si vols després hi entrem, el fet associatiu que hi ha al darrere. Més enllà si els efectes són més macos, més enllà si la platea o el teatre és més macos, més enllà si es canta millor o pitjor, si el vestuari és més maco o més lleig. Sobretot el que és important per mi és que al voltant d'aquestes representacions nadalenques hi ha un fenomen associatiu molt important que fa cohesió i fa poble, i això és molt important.
Clar, podíem... Un dels, no? Ens explicaves com sorgien aquests Pastorets, però no sé si el sorgiment dels Pessebres Vivents és similar o no, malgrat tingui, sí, aquest teixit associatiu potent darrere.
A veure, els Pessebres Vivents, a l'origen, nosaltres els Pessebres Vivents tenim la concepció que és un fenomen, i ho és, molt modern, eh? Els primers pessebres, el primer Pessebre Vivent crec que és l'any 1959 al Castell d'Aro, si no recordo malament, i després això aquí a Catalunya, però ja l'Esteu Albert ja n'havia impulsat uns a les Escaldes d'Engordany, a Andorra. El Pessebre Vivent, de fet, jo penso que no deixa de ser una derivació, una evolució del propi pessebre, de la tradició pessebrística, que hi ha a la ciutat, que hi ha en el país. Pensem que el primer pessebre que existeix o que donem com a bo, que com documentalment, que és aquell famós pessebre que Sant Francesc de Sís fa a Grècia, era un pessebre vivent. No era pas un pessebre de figures. Hi havia, segons el que ens ha arribat, la tradició franciscana ens explica que van utilitzar un bou i una mula de veritat. Per tant, això de representar el naixement, perquè d'entrada, perquè sigui pessebre, sigui vivent o no, ha d'haver-hi naixement, l'altre, si hi ha un pessebre que no hi ha naixement, d'entrada no és pessebre, això segur, després es pot fer com vulguis, però d'entrada ha d'haver-hi naixement. Aquesta tradició de la representació del naixement ve de molt antic. I nosaltres, aquí, al nou país, doncs això que et deia, no? A Castell d'Aro crec que era el 1959, l'Esteve Albert una mica anteriorment a les Escaldes d'Engordanya, i Andorra en va impulsar una altra, i ara el cas és que ara és un fenomen. a tot el país tenim moltíssims pessebres vivents, molts, i tots tenen unes característiques determinades que els diferencia els uns dels altres.
Jo no sé per quin motiu vas voler fer el llibret aquest Celebrem el Nadal, però intueixo que hi ha alguns motius darrere, com preguntes que cada any es repeteixen i no, i que cada any els havíem de donar resposta. I jo en tinc dues que cada any es van repetint, que són molt breus. Una és, per què es diu Missa del Gall? I l'altra, com és que Sant Esteve només es celebra a Catalunya? Jo crec que són dues preguntes que any rere any es van repetint.
A veure, la Missa del Gall, hi ha moltes teories, el que sí que és veritat és que l'ofici del Nadal, l'ofici solemne del Nadal, era un ofici llarguíssim, era una gran festa. Ara l'ofici litúrgic ha acabat sent estrictament la part litúrgica, però l'ofici nadalenc era una gran festa que els folcloristes diuen que, entre altres coses, s'acabava a trenc d'alba, per tant, que és quan cantava el gall. Això té unes lectures dins l'univers simbòlic molt, molt, molt bèsties. El gall és l'animal solar. El gall és un animal que representa el sol. Però Jesús també representa el sol. I neix en el solstici d'hivern, que és quan el sol s'allarga, quan el dia s'allarga, per tant, quan tenim més llum. Per tant, el naixement de Jesús té una analogia bastant important amb la llum solar i amb el gall. Però per això que aquí hi ha un aiguabarreig del món simbòlic, que és complicat discernir on està la veritat. El que sí que és cert és que sabem que aquests oficis eren llarguíssims i que acabaven quan cantava el gall. Per tant, és probable que el nom de Missa del Gall s'agafés per aquí.
No sé si hi ha algun lloc on encara la fan fins que surt el sol, no crec.
Jo no tinc cap coneixement, ja t'ho dic, jo d'oficis tan llargs que puguin durar 6 hores o 7, ja no conec cap lloc que se'n puguin fer. Pel que deies del Sant Esteve, dius, és l'únic lloc que per Sant Esteve és festa. No, no és veritat. Hi ha altres indrets que Sant Esteve és festa, però tots aquests indrets que Sant Esteve és festa, igual que el dilluns de Pasqua, són indrets que d'alguna manera han estat, en el seu temps, van estar sota el domini o la influència de l'imperi carolingi. I això és molt important, perquè això fa que d'alguna manera sigui un fet diferencial, i a més conceptualment, que això costa d'entendre, a la gent li costa d'entendre, però és així, perquè nosaltres som el nostre grup, la nostra societat, la nostra comunitat és d'una manera determinada que ens diferencia d'una altra. I això no és bo ni dolent, això és com és, hi ha gent que et diu, és que això ha de ser diferents, la identitat, això... No, no, és que tots els grups som diferents els uns dels altres, perquè si no només seríem un grup determinat, i és així, i això no és bo ni dolent, això és el que és, no? Llavors, en el cas del Sant Esteve, quan els catalans encara no érem catalans, però estàvem a punt de ser catalans, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, quan es funda tot el que és la marca hispànica, es funda sota la influència de l'imperi carolingi. Llavors, què vol dir? Que tots aquests terrenys que formaven part de la marca hispànica, tots aquests territoris, que després seran comtats catalans, estaven sota la influència espiritual, per dir-ho d'alguna manera, i territorial, del bisbat de Narbona. D'acord? Mentre la resta de la península ibèrica estava mirant, o estava sota la influència espiritual i política, etc., del bisbat de Toledo. Això és molt important, aquesta diferència, perquè mentre que el bisbat de Toledo considerava que el seu concepte, allò, diferència de grup, el seu concepte de grup familiar era un grup molt restringit, de nucli familiar, d'unitat familiar, quan els carolingis parlen de família, parlen d'un concepte molt més ampli, parlen gairebé de clan, parlen d'un estirp. I a les Pasques, les dues grans Pasques, que són el Nadal i la Pasqua de Resurrecció, a l'endemà és festa perquè en el concepte de família carolíngia la gent anava a celebrar-ho on hi havia a la casa pairal. Aquest concepte de casa pairal que nosaltres encara el tenim, Nosaltres en parlem molt de la casa pairal encara, els catalans. Perquè llavors què fèiem? Anàvem al lloc que era l'origen del nostre ancestre. I allà doncs s'hi reunien els avis, els pares, els cosins, els tiets segons... És a dir, la família en el sentit més extens. I, per tant, això volia dir que la gent s'havia de desplaçar, tant per anar com per tornar, però sobretot per tornar. perquè mira, l'anada ja t'ho apanyaves, no? Però la tornada, que era l'endemà de Nadal, o era el dia de Sant Esteve. Per tant, el dia de Sant Esteve no és que fos en un origen un dia festiu a l'ús, sinó que era un dia que no es treballava perquè estàvem in itinere, ens estàvem desplaçant cap a tornada cap a les nostres cases, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
Si ens desplacem en el calendari ara mateix, una de les celebracions finals dels dies més intensos de Nadal és l'arribada dels Reis d'Orient, que és una tradició que molta gent creu que és molt antiga, però la tradició de que arribessin els Reis físicament és força recent, també.
És molt recent. De fet, hi ha moltes poblacions que és de, encara ara, que els més grans recorden la primera arribada dels Reis. Els Reis eren, i són uns éssers màgics, i per tant no cal veure'ls perquè arribin, no? És a dir, arriben perquè han d'arribar, prou. Llavors, el que és, per exemple, una de les tradicions que per mi són precioses és anar a buscar-los, els Reis. No anar-los a rebre, anar-los a buscar. Què és? En pobles que els Reis no arribaven, és a dir, quan no arribaven els Reis en els pobles en forma de cavalcada, que no es visualitzaven, la gent sortia amb torxes, atges, fanalets, a fer-los llum perquè els Reis veiessin les poblacions i no s'equivoquessin, no es perdessin. Aquest costum actual de veure les cavalcades on la gent hi va amb fanalets o amb atges enceses ve d'un costum anterior de quan els Reis no entraven en els pobles. És a dir, sí que entraven a la nit quan no els veies, però, clar, no els veies. I això també és una miqueta... és una miqueta fruit de que hem canviat nosaltres com a grup, també hem canviat fins i tot a l'hora de creure les coses. Nosaltres ara
per creure hem de veure.
Això diu molt, també de com ens hem tornat. Això no és ni bo ni pitjor, és constatar un fet.
En aquest sentit dels Reis, aquí al Camp de Tarragona tenim encara tres municipis, com són la Riera de Gaià, Vandellòs i Margalef del Montsant, que encara els Reis arriben físicament, però mantenen la tradició d'anar-los a buscar prèviament amb atxes de foc.
Amb atxes d'espígol, em sembla que es construeixen amb espígol, que a més són aromàtiques, per tant ja és tot una transformació de l'espai, perquè fa fum, fa olor, fa llum amb foc, per tant ja una miqueta és transformar l'espai en un espai màgic de per si també. És molt interessant, de fet, a l'Osona també hi ha pobles que ho fan, és una tradició que és força extensa, El que passa que, com que no hem tingut coneixement els uns dels altres de que ho fèiem, ara que tenim l'oportunitat, resulta que hi ha forces pobles que ho fan, és a dir, com l'ús del foc. La festa de Nadal és molt foguera, Encara tenim les celebracions de la Fia Falla, per exemple, a Sant Julià de Cerdanyola i a Bagà, tenim focs de Nadal en comarques de l'Empordà, en tenim forces indrets que encara fan focs de Nadal, després els que tu has anomenat que fan atxes, vull dir, és una festa molt foguera i molt relacionada amb el foc, la llum, l'escalf, el sol.
Ens deixem coses, però hem d'anar acabant. Quan acaba aquest cicle nadalenc? Perquè si dèiem que començava, ara potser més recentment comença quan s'encenen els llums, però tradicionalment començava per Sant Nicolau. No sé si acaba quan s'apaguen els llums, que en molts municipis és el mateix dia 6 o el dia 7, o si acaba més endavant.
La tradició ens diu que tenim un dia molt marcat per treure el pessebre, que és el dia 2 de febrer, que és quan s'acaba el cicle nadalenc, i que, curiosament, és la data més propera en què pot caure el carnaval. Per tant, allò que dèiem de la continuïtat de les festes de l'hivern, retirem el pessebre i comença un altre cicle festiu. La tradició ens diu que el dia que acaba el cicle nadalenc, que tenim reservat per acabar aquest cicle, és la festa de la Candelera el 2 de febrer. Tot i així, per qüestions pràctiques, per qüestions... d'agilitat de les vivendes. Ara no vivim en cases grans, acostumem a viure a la gent que vivim en ciutats, acostumem a viure en pisos que són petits, doncs el pessebre acaba sent quasi bé una nosa, és una llàstima, però acaba sent una nosa i el retirem com més aviat millor. Però la tradició ens diu això, i jo ho intento fer, jo intento arribar al 2 de febrer. No ho aconsegueixo, moltes vegades, però ho intento.
Amadeu Carbó, segur que ens hem deixat moltíssimes coses per comentar en el cicle nadalenc. Segur que tindrem ocasió de parlar-ne en alguna altra xerrada, però si no, la gent que vulgui saber més coses també té l'oportunitat de llegir aquest llibret, Celebrem el Nadal.
Sí, és un llibret que està fet des de la passió, eh? Des de la passió d'una persona que li interessa, com en aquest cas sóc jo, que m'interessa molt el tema festiu i que vaig rebia moltes consultes per correu electrònic durant anys i panys i les vaig anar guardant, aquestes consultes. I a partir de les consultes que vam fer per correu electrònic, la gent m'havia fet per correu electrònic, vaig confeccionar, per dir-ho d'alguna manera, l'índex d'aquest llibre i va ser el contingut. El van decidir sense saber-ho la gent que consultava coses de Nadal.
Que no hi ha manera més bonica de fer un llibre. Amadeu Carbó, moltes gràcies, de veritat, i si no tornem a parlar abans de Nadal, bones festes.
Gràcies a vosaltres i que passeu tots un molt bon Nadal. Gràcies.
Les 12 van tocant, de Quartet Mel, que acaben de treure nou disc, Xerrampín, un nou disc de Nadales en català i en anglès, que treuen aquests guanyadors del concurs Oh Happy Day de TV3.
Terra de festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Josep Maria Borrut és el president de l'Associació Passebrista de Tarragona i amb ell volem parlar de l'exposició de Nadal d'enguany i de tot el que envolta el passebrisme a les nostres comarques. Bon dia.
Bon dia.
Des del passat cap de setmana, que podem veure l'exposició de diorames de Nadal a l'església Sant Antoni de Pàdua, quants anys fa que organitzen una exposició d'aquestes característiques?
Bé, aquesta és la número 15, fa 15 anys que vam començar. sí que d'aquests 15 es fa 3 que estem en aquesta església. Abans estàvem al carrer Girona, però doncs vam canviar fa 3 anys.
I com sorgeix la necessitat de fer una exposició d'aquestes característiques?
Bueno, hem de pensar que, curiosament, ahir l'associació va fer 89 anys, o sigui que ja té molta història. Al llarg de tots aquests anys s'han anat fent diferents activitats i una d'elles és anar fent exposicions de diorames, de pessebres, és a dir, per promoure el pessebrisme dins de la ciutat de Tarragona. Aleshores, des de fa aquests 15 anys vam decidir, l'equip que va entrar nou a la junta de l'associació, intentar d'alguna manera o altra fer una exposició amb una certa categoria, diguem-ne, amb diorames no petitets, sinó que es podien, no es poden transportar aquests, eh? Vull dir, són diorames que tenen diferents mides, n'hi ha algun que té fins i tot 5 metres quadrats, per tant, s'han de posar en un lloc determinat, i buscant, vam trobar un local que ens donava les possibilitats de fer-la, vam estar allí, ja dic, 12 anys, i després ens hem traslladat aquí en aquest nou seu fa 3 anys i ara estem allí exposant el treball d'aquest any, perquè hem de dir que cada any els treballs que exposem són nous.
Ah, com són els diorames que hi podem veure en aquesta església de Sant Antoni de Pàdua?
Bé, com ja he dit, són diorames de diferents mides. Hi ha diorames que tenen aproximadament una miqueta més d'un metre quadrat, fins a aquests que són de 5 i més metres quadrats. En total n'hi ha un total de 11 diorames i a part hi ha un pessebre, diguem-ne, popular, amb aigua i tal, el típic dels pessebres populars. Llavors, aquests 11 diorames, cada un hi ha una escena de la vida de Jesús a la infància, des d'abans de néixer, perquè comencem amb el festeig de Josep i Maria, fins al final, en què és el diorama que li posem els primers passos de Jesús, amb tot el que representa el naixement, l'adoració de reis, la fugida d'Egipte, l'empadronament, en fi, de diferents escenes de tota aquesta etapa de la seva vida.
Clar. Quan us plantegeu, entenc que l'exposició us la plantegeu d'un any a l'altre, gairebé.
I tant. Vull dir, en el moment en què desmuntem l'exposició d'un any, ja estem pensant què farem al cap de 10 mesos, perquè més o menys és l'espai que entra de fer una i muntar-la a l'altra, el grup de passebristes que ens dediquem a fer això de l'exposició, el que fem és pensar quina és l'escena que ens fa gràcia fer, i a partir d'aquí, nosaltres quan ens movem d'un lloc cap a l'altre, tot arreu veiem pessebres i fem fotografies intentant d'alguna manera agafar idees, perquè en el moment de construir l'escena que ens toca tinguem idees i facilitat per poder-ho fer.
Sí. I vas pensant d'un any a l'altre, però a l'hora d'elaborar-lo, quant de temps implica fer un diorama d'aquests?
Mira, per Tarragona, no? Per Tarragona, quan al setembre la gent pensa en Santa Tecla, que és la festa major gran d'aquí, nosaltres ja estem pensant en pessebres. O sigui que dos mesos, aleshores que pots, però jo calculo que els diorames petits de 120 hores no baixa. 120 hores.
Parlem d'aquests diorames que hi ha a l'església. Sí. De què estan fets?
Bé, la base de totes les construccions que es poden veure allí és de polistirè obstruït, és aquestes platges que es fan servir per aïllar les construccions, les parets que es posen entremig per aïllar el soroll i el fet de respecte a aïllants tèrmics. Llavors nosaltres aquestes planxes les treballem, li donem textures, formes, i després amb el pintat ens dona un realisme que veiem, molta gent no hi poden accedir perquè hi ha uns vidres, però si no hi posarien el dit per veure si allò és pedra o què, no? Però la base, ja dic, és aquest material de construcció, el polistirè destruït.
Clar, això t'anava a dir, perquè quan tu veus un d'aquests diorames penses que allò de veritat és pedra.
Bé, és el que volem aconseguir, no? Doncs enganyar la persona que està mirant, diguem-ne, no? És tot una tremolla, és tot una situació que volem intentar donar el màxim realisme a l'escena que s'està representant allí. Cadascú s'inventa o busca ambients totalment diferents, eh? Vull dir que no tots seguim una mateixa pauta en quant a l'ambientació de l'escena, i per tant allí trobes veritat des de pots trobar una escena com la que passa aquest any, que és el claustre de la catedral de Tarragona, fins una escena amb un temple egipci totalment inventat, derruït, o una altra amb una masia catalana. Vull dir, hi ha ambient, cada autor doncs tira cap a un ambient determinat. O que cregui que va més bé l'escena, o perquè en aquell moment doncs, li ve de gust fer aquell tipus d'escenari.
També, en què us inspireu per poder plasmar, a part d'aquestes inquietuds que poden ser més personals, de plasmar la catedral de Tarragona o una masia, no sé en què, quins altres elements us podeu inspirar a l'hora de fer un diorama?
No, a veure, com que de fet el que hem de buscar és un ambient determinat per una escena determinada que ja sabem quina és, doncs aleshores busques, vas pensant, eh? Llavors ja dic, com he dit abans, vas passant per llocs, vas d'excursió, vas en un viatge i sempre trobes aquell reconec, faig la fotografia perquè no sé quan el frenar. En el meu cas, concretament, el meu diorama, hi ha dues edificacions. Una és del Lluc d'allà a Mallorca. Fa 8 anys hi vaig agafar una fotografia i l'he guardat durant 8 anys i no l'he fet servir fins ara. I, en canvi, l'altra casa que hi ha és d'una masia d'un poble a prop de Ribes de Freser, que hi vaig anar aquest estiu. O sigui, vas agafant idees i en funció del que has de fer busques si interpretes o construeixes un tipus de cosa o un altre.
Comentaves que enguany celebreu els 89 anys de l'associació. Sí. No sé si el pessebrisme està més valorat ara que fa 89 anys, està igual...
Bé, que fa 89 anys no ho posaré perquè no hi era. De fet, quan es va formar l'associació de Tarragona, la idea era, de tots els pessebres que es feien en aquell moment, doncs intentar muntar un concurs entre tots els pessebres. Aquesta va ser la primera idea de quan es va muntar l'associació de Tarragona. Era organitzar un concurs dels pessebres que es feien a les cases o les entitats d'aquell moment. Aquesta activitat és la que durant 89 anys s'ha mantingut. O sigui, aquest any fem el concurs número 89. Organitzem, vaja. Llavors, bueno, això és el que ha mantingut la d'això. El que s'hi ha canviat és que el material que es fa servir per fer els pessebres, no? Això sí, vull dir, aquest material d'aïllar, doncs en aquell moment no existia, en aquell moment doncs es feia servir el tipus guix, escaiola, sac, filferros i coses d'aquestes que, doncs, bueno, és el que en aquell moment es disposava. I ja dic que en aquest moment doncs, ja no fem servir res de tot això, ens hem transformat i ens hem anat cap a un material doncs, molt més modern, diguem-ne.
No sé si en una societat que està tot més estandarditzat es valora més els diorames com els que feu i, per tant, el valor de l'artesania.
Sí, bé, bueno, a veure, de fet és un treball d'artesania, exacte, vull dir, allí a la confecció d'això doncs, s'ha de tenir unes certes habilitats, qui no les té doncs les aprèn, perquè entre altres coses doncs, el que fem també al llarg de l'any fem un parell de cursets en el qual ensenyem quines són les tècniques que fem servir per tirar endavant i construir aquests diorames. Per tant, vull dir, el que anem fent sobretot és que s'agafi aquesta habilitat per poder confeccionar-los, no? I llavors doncs, està clar que la part d'artesania, la part de manualitat, la part d'això, clar, és molt important. Clar.
Comentaves que una de les activitats, o l'activitat que s'ha mantingut ininterrompudament és aquest concurs de pessebres. Sí. Entenc que és una mica la voluntat del pessebre arrelat a la llar, no? I com funciona aquest concurs?
Bé, aquest concurs actualment m'ha anat canviant al llarg dels anys, però ara actualment hi ha una sèrie de categories, des de categoria infantil, també diferenciem el que és el típic pessebre del suro, la molsa i el vidre i una mica de farina per entendre'ns per les muntanyes nevades amb els diorames o els pessebres artístics. També hi ha dues categories diferenciades. També col·laboren les escoles, o sigui que també podem col·laborar les escoles amb una categoria especial per elles. Després també hi ha els aparadors, també fem aparadors que puguin fer algun detall o bé un pessebre en tot el món. Això cada establiment fa el que vol. O també doncs, entitats, altres entitats de Tarragona que dins de la seva seu doncs, hi fan el seu pessebre. Llavors hi ha un jurat que passa per les diferents cases, els llocs on hi ha els pessebres i doncs, decideix donar uns premis, unes categories, uns resultats, i després a finals de gener fem un acte a nivell del pessebrisme tarragoní i és on lliurem aquests guardons d'aquest concurs.
Entenc que al final la voluntat és inundar de pessebres al màxim d'espais possibles de la ciutat.
Bé, de fet, intentem que, bueno, una de les coses és promoure el pessebrisme, no? Llavors, doncs, a part del concurs, intentem que hi hagi pessebres en altres llocs. Vull dir, nosaltres cada any, ja fa molts anys, estem construint el pessebre de la Catedral de Tarragona. Ara, abans d'ahir, el divendres, vam construir o muntar un pessebre al Cort Inglés. Ara també en tenim alguns establiments més petitets que també ens els han demanat. És a dir, el Serrallo també en deixarem algun. És a dir, que d'alguna manera escampem, això que dius, el pessebrisme per tota la ciutat, el màxim que puguem. És una tradició que per nosaltres és molt, 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 la tenim molt arrelada i intentem que no es perdi. Aquesta és la destinació. No sé si ho aconseguirem.
Ja per acabar, no sé cap on pot anar la tradició pessebrista del nostre país i a les nostres comarques.
Bé, aquí a Montblanc tenim un punt de referència importantíssim, està a punt de tirar endavant, o han obert totes les portes, han anat obrint alguna al museu del pessebre aquí a casa a Montblanc, per tant això ja és un punt de referència que d'alguna manera o altra hi ha tota una inquietud que fa que el pessebrisme es mantingui. A nivell de tota Catalunya tenim més de 50 associacions, totes fan la seva exposició, en fi, vull dir, diguem-ne que no es perd, de moment està com s'està mantenint, i de tant en tant surten algunes cosetes, com aquest museu de Montblanc, o altres coses que van sortint, que dius, bé, això ara mateix no és aquí a casa nostra, però fa 15 dies s'ha obert en un poble de Màlaga el museu més gran de pessebrisme d'Europa. Vull dir, per tant, alguna cosa hi ha una inquietud que es va mantenint i que, de moment, esperem que, com a menys, aquest nivell es mantingui durant molts anys.
Josep Maria Borrut, president de l'Associació Pessebrista de Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns i molt bones festes i molts ànims en aquests dies, que són els dies que es veu el resultat de la feina tot l'any.
Molt bé, molt, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per haver interessat per aquest tema. Moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Esta nit és bona nit i venim per les estrenes que mos lleven de damunt les tristors i moltes penes, que mos lleven de damunt les tristors i moltes penes. Així venim a cantar-li a la senyora Maria, que mos traga l'aguinaldo, mas que siga una sardina. A la rum-rum, a la rum, figues i panses, ja apagueu la llum. Cavaller, ja estem ací, i venim a demanar que vos traguen l'aguinaldo estes festes de Nadal. Que vos traguen l'aguinaldo estes festes de Nadal. Estes festes de Nadal.
Era Pep Jimeno Botifarra amb la Nadala del poble de Bocairent dins del disc de Nadales Valencianes, Ja ve Nadal, que va treure ara farà ja un parell d'anyets, l'any 2015. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que acabeu de passar un bon dia festiu, un bon dia de la Immaculada. Recordeu que el podeu recuperar, aquest i tots els programes, a la web de l'Espluga FM Ràdio, i que ens retrobem divendres vinent amb moltes més propostes nadalenques. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens n'anem al ritme de la pegatina i la cançó Aquí és Nadal i estic content. Fins la setmana vinent, salut i molta festa.
Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content. content perquè se m'acaba l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que deu Nadales. Aquí és Nadal i estic content perquè m'atrauen les maneres deixant de banda els no sé què i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content perquè anar fent ja no és la idea i coneixem-me tan intens no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content,
estic content
perquè el caliu no se'ns atura, la bogeria que hem après ens fa tossir com una